Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'equip de govern ultima el projecte d'ordenances fiscals i pressupostos per a 2020. Han de ser aprovats en el proper ple ordinari, el de mes de novembre. L'objectiu seria congelar un any més els impostos, però l'increment de preus en serveis bàsics com la neteja i la recollida d'escombraries podrien implicar alguna puja. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora. Ara en fem l'abans, com cada dia, al punt de les 5. Abans, amb aquest tema que hem citat, extret de l'entrevista d'aquesta setmana a l'alcalde en l'espai La Casa de la Vila, i un tema que ve continuat d'altres com aquests. Quim Teixidor i Rafael Bruguera, protagonistes de part del programa especial de Sense Ficció dedicat a les persones desaparegudes sense causa aparent. I és que fa ja més de 15 anys que va desaparèixer la Maria Poc, la mare d'en Quim Teixidor. L'Escala participa en el servei de teleassistència, un projecte avalat per la Diputació, Consells Comarcals i Ajuntaments, un servei a disposició de persones grans soles, amb dificultats de mobilitat o amb necessitats específiques. Avui se n'ha fet una presentació pública a la llar del jubilat. Esports, el Futbol Club L'Escala engega un projecte d'equip femení de futbol. Ahir, de fet, es feia un primer entrenament. 12 noies, nenes, noies van assistir-hi. Els entrenaments es faran cada dimarts de 6 a 7:45 del vespre. A l'agenda d'activitats per avui hi havia al matí la xerrada sobre el servei de teleassistència als jubilats. Demà dijous, cafè filosòfic a la biblioteca, divendres biblionadons a la biblioteca, dissabte dia intens amb visita especial a Cinclaus dins el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, col·loqui sobre la llei aragonès convocat per la CUP de l'Escala, sardanes al Camp dels Pilans, primer dia de venda de castanyes a la platja, clàssics a Empúries i presentació del llibre Paraules que tu entendràs, del periodista i escriptor Xavier Bosch. Diumenge, presentació d'un altre llibre, aquest Víctor Català, l'escriptora emmascarada, de Margarida Casacoberta. Meteorològicament parlant, al llarg del dia d'avui han anat en augment els núvols fins a deixar un cel molt tapat, un cel tapat almenys fins demà al migdia. Possibilitat de que caiguin 4 gotes. Ara continuem amb el FAR, que elaborem conjuntament 5 emissores de mar. Avui, programa especial que es fa des del Saló Nàutic de Barcelona. Al punt de les 6, l'actualitat. Actualitat local, més l'espai Gat Garotos, un espai cultural. Al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional. Next vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, els musicals. Per aquesta ordre, Sound System i Chelsea Hotel. Després, a la nit, a partir de les 11, les reemissions. Per aquesta ordre, del més calent a l'Aigüera, l'informatiu local a altra volta, i l'espai Alcaldia, el que emetem en directe a 1:45 i que reemetem passada la mitjanit. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Amb Josep Maria Cano.
Comencem la que és ja la segona hora del FAR, aquesta segona hora que avui dedicarem a la sostenibilitat, al medi ambient, a la fabricació d'embarcacions, que ens servirà també per posar fil a l'agulla el que fa referència a l'eix central sobre el que tracta aquest Saló Nàutic. Per cert, com explicàvem al principi de programa, és la 58a edició del Saló Nàutic, on bàsicament hi tenen lloc sobretot tot el que té a veure amb la conservació mediambiental. Vaixells elèctrics, híbrids, vaixells solars, però també la recollida de plàstics, l'eliminació de residus a l'hora de fer qualsevol tipus d'activitat nàutica i tot el que ens preocupa i que de fet hem estat explicant moltíssimes vegades des d'aquí, des del Far. I es nota, es fa notar, no només a l'estand de la Federació Catalana de Vela, on per cert ja, doncs, està fet tot amb fustes i material sostenible, sinó també al llarg de tota l'exposició, els diferents expositors doncs expliquen l'esforç que fan ells per la sostenibilitat a través de combustibles que siguin poc contaminants, de més fiabilitat i sobretot més eficiència dels motors, la vela, la navegació, el vent, tot el que té a veure amb la natura, molt present en aquesta 58a edició. Nosaltres serem avui aquí fins les 6 en punt de la tarda, com sempre, en el Far. Si esteu per la zona del Moll de la Fusta, doncs us apropeu, ens saludem, ens coneixem i passarem una bona estona plegats, com dèiem, parlant de nàutica. Si us sembla, comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I com us explicàvem ara fa una estona en conversa amb el president de la Federació Catalana de Vela, el senyor Torres, aquest matí s'ha presentat el programa Esport Blau, una presentació on hi ha hagut diferents alcaldes i alcaldesses de municipis del país, on a més hem pogut veure un vídeo de les experiències que ja s'han fet al voltant de l'esport blau i de la inclusió de la tradició nàutica i la navegació a les escoles, i en definitiva hem pogut d'alguna manera començar a fer un tast del que ha de ser el futur de la navegació. De fet, en aquesta presentació hi era el senyor Toni Reig, que és director del Consell Català de l'Esport. Amb ell reflexionàvem, parlàvem sobre la importància per als pobles de costa d'introduir la nàutica en el que seria l'assignatura d'esports.
Moltes gràcies. Som a punt d'entrar a la presentació d'aquesta iniciativa Esport Blau, que fan des de la Secretaria General de l'Esport juntament amb la Federació Catalana de Vela, i que per nosaltres és molt important, és una iniciativa pionera, no? Donar-li sentit a les poblacions que viuen a prop del mar en matèria esportiva, no?
Sí, home, jo crec que a Catalunya tenim dos espais naturals molt importants, que és la muntanya, tot el Pirineu i tota la costa. I ja fa un temps vam engegar precisament l'esport blanc escolar per tot el Pirineu, i l'assignatura que teníem pendent era dir també som un país de mar, no? I en canvi els nostres escolars, els nostres joves, els nostres infants poder no acaben de viure el mar com un esport, no? I per tant, juntament amb la Federació Catalana de Vela, ja vam començar a parlar de l'esport blau. L'esport blau, va, doncs el posem en marxa, el vam posar en marxa ja fa 3 anys, de manera pilot, va funcionar molt bé. L'any passat ja eren 800 escolars, aquest any segurament el doblem, i la voluntat doncs és, com l'esport blanc, que aquest any ja arribem a tots els escolars del Pirineu, doncs amb el temps poder arribar també doncs als escolars del litoral, que evidentment és molt més difícil perquè n'hi ha molts més i aquí haurem d'aplicar diferents criteris. La veritat és que això està funcionant molt bé, i el que ara tenim és que tenim molta demanda de moltes escoles i haurem d'anar aplicant criteris per anar-ho posant. Però és una bona notícia pel país i per l'esport català.
Feia vostè referència a l'esport blanc, les poblacions de costa ens ho miràvem amb una certa enveja, no? És a dir, tota aquesta facilitat que el Pirineu han vist sempre i han tingut sempre per accedir a la neu, que és el seu entorn natural, i en canvi, nosaltres que vivíem a la costa, no? Les dificultats que hi havia per arribar a poder navegar, no? Celebro que digui això, de que ara tenen dificultats de gestionar-ho. Això vol dir que la rebuda per part dels centres educatius i dels pares ha estat molt bona, no?
Sí, la rebuda és... ha estat molt bé, i ara tenim això, més que dificultats de gestionar-ho, aquest any farem 1.600 escolars, per tant ja arribarem a molts i haurem d'anar definint també a nivell pressupostari com ho podem arribar, que al final el Pirineu hi ha menys escoles, hi ha menys població, ha sigut molt més fàcil arribar a tothom. Evidentment, a la costa ens costarà molt més, però hem d'arribar a que tots els estudiants, no, els escolars, els joves i els infants catalans puguin anar. Jo crec que l'esport blanc, com tu deies, és un referent. Això neix d'un pla estratègic en el primer moment que va néixer la candidatura, quan havia de ser el 2022, i en aquell moment ja es va crear un pla estratègic que ja parlava de la formació dels nostres infants, i ha esdevingut un referent molt vàlid per poder-ho desenvolupar ara també en el mar. Per tant, benvingut va ser i benvingut sigui ara l'Esport Blau.
Des del punt de vista esportiu, el mar dona moltíssimes possibilitats, tot i que hi ha una recança. Aquí hem viscut d'esquenes al mar durant molts anys i ara estem encarant-nos, però en alguns aspectes no ens hem encarat del tot. Jo crec que en el tema esportiu ens hi estem encarant, però encara ens queda molt camí per recórrer. Un camí que les noves disciplines nàutiques i el preu d'aquestes disciplines nàutiques i també els nous equipaments nàutics, els ports, els clubs de platja o els clubs de vela o les bases nàutiques, faciliten. Ara falta que la gent s'ho cregui, és a dir, que la gent li doni aquesta oportunitat a l'activitat esportiva nàutica.
Sí, jo crec que els recursos a nivell de litoral n'hi ha forces, vull dir, més dels que podem ara mateix entomar, no? Per tant, el que hem de trencar és també un punt de mentalitat d'això que deies, no? D'haver viscut d'esquenes al mar i, per tant, d'apropar l'esport de la vela a tothom, no? Que sigui un esport molt més... Que és un esport nostre, que ho ha sigut sempre històricament i que, per tant, l'hem de tornar a fer nostre, no? També és veritat que més enllà del mar, el que és la platja, no? Que també cada cop hi ha més esport, no? I, de fet, els beach games és una de les disciplines, no? Que ara també s'està posant de moda, i cada cop més disciplines s'estan pensant per poder fer a la platja, no? Platja i mar. Per tant, el CIO també està darrere d'això, i, per tant, jo crec, bueno, li auguro un futur bo a tot el que són els esports de costa.
I més a més un país que tenim fins i tot embarcacions pròpies, el Patí a Vela és una embarcació nostra, hem tingut grans regatistes a nivell olímpic i a nivell internacional, és a dir, ara falta només aquesta base, que siguem una mica com passa a França, que la gent potser competeix menys, però en practica més.
Correcte, jo penso que el que ens falta és molta més base, si tenim base... que, com ho deia, si hi ha massa hi haurà Messi, no? Em sembla que hi havia la frase. L'important és que hi hagi base, que en puguem ampliar aquesta piràmide, no? de participants, d'esportistes, i segur que això, si hi ha sense massa base i hem tret grans campions, amb base, doncs, serà molt més senzill.
Doncs, senyor Reig, moltíssimes gràcies, i que aquest esport escolar arribi al màxim nombre d'escolars, aquest esport blau arribi al màxim nombre d'escolars, i que en puguem gaudir tots, d'aquest entorn fantàstic que és el mar. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Doncs aquesta era la conversa que fèiem amb el senyor Toni Reig, director del Consell Català de l'Esport. Amb ell hem pogut gaudir d'aquesta presentació de l'Esport Blau, que al cap i a la fi espero que sigui, i ara ho parlarem també, amb els convidats, espero que sigui la cantera dels futurs navegants, i que a partir d'aquí surtin alguns que vulguin competir, que a mi em sembla molt bé, però molts d'altres que vulguin gaudir del mar i que vulguin viure al mar i fins i tot viure del mar, que és possible poder-ho fer. Ara ho expliquem, aquí al Far.
El Far.
I amb qui ho podem explicar, amb qui ho podem parlar? Doncs amb amics que són ja al voltant d'aquesta petita taula de ràdio que hi ha a l'estand de la Federació Catalana de Vela, envoltats de veles, en el meu cas, no, altres convidats, mirant al mar, i ells miren al mar cada dia, em sembla, i durant moltes hores, i ja el tenen molt vist, i parlant amb molt bona companyia. Miquel Nicolau, ànima, impulsor, patidor i treballador incansable de Drassanes. Nicolau, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda. Encantat d'estar aquí avui amb vosaltres, en aquest entorn meravellós, en aquesta cita que no hi podem faltar, i bé, aquí... Encantat de poder estar xerrant amb vosaltres.
De fet, amb en Miquel hem parlat en diferents ocasions, en diferents espais del programa, i es caracteritzen i destaquen, entre moltes altres coses, per apostar per la tecnologia, la innovació, la sostenibilitat, la modernització de la fabricació d'embarcacions, sobretot d'embarcacions de pesca, que és una mica el que vosaltres us dediqueu, no?
Sí, correcte. Nosaltres l'any passat vam sofrir una desgràcia, vam sofrir un incendi que ens va arrasar la totalitat de les drassanes amb 12 embarcacions en construcció. I bé, han fet bona la dita que de la desgràcia se n'han de traure les parts sempre positives, s'ha de buscar sempre sortir-ne més reforçat i en això és amb el que hem estat treballant aquests últims mesos. Ja portem ja més d'un any i a dia d'avui pues, ja tornem a estar amb portes obertes i convertint aquesta desgràcia en oportunitat amb innovació. Ho hem canalitzat cap aquí, cap a la innovació en diferents aspectes que t'aniré explicant al llarg de la xerrada.
Tant que sí, que volem conèixer, acompanyats també d'en Carles Clastre, de la Fundació de Vela Oceànica, de la FANOP. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com
bona
estàs?
Tarda. Moltes gràcies.
Bé. Una bé. Gent que més enllà del que tothom coneix, no?, que és la Barcelona World Race, que és, diguéssim, el vostre vaixell insígnia, però que darrere d'aquest vaixell insígnia hi ha moltíssima activitat i molta d'ella relacionada amb la mini transat, amb el foment de la navegació i de la vela, amb la sostenibilitat i amb la investigació.
Efectivament, la FNOP, diguéssim que té per objecte la promoció, la divulgació de la vela oceànica i per dur endavant aquesta tasca el que nosaltres utilitzem són quatre eixos estratègics centrats en la ciència, en la formació, en l'esport i lògicament en la divulgació i la part industrial. Aquests quatre eixos són a través dels quals nosaltres declinem la nostra activitat.
Déu-n'hi-do, eh?
Tenim molta feina. Ara us ho aniré explicant.
Vinga, va, doncs ara ens ho expliques. I presento la Vanessa Sara Salvo, que és membre ànima i impulsora de Surf Rider. És una, home, sí, no? Una entitat que, a més, estareu aquest cap de setmana aquí al Saló Nàutic promovent precisament la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, no?
Exacto, sí, estaremos aquí el viernes por la mañana en un evento donde varios actores nos encontraremos para hablar un poco de la problemática de la basura marina y de las potenciales soluciones.
¿Pero hay soluciones?
Hombre, varias. Una sola no. Pero varias sí. Se puede empezar a cambiar un poco y reducir nuestra huella de plástico, por ejemplo, es una solución. etcétera, etcétera, etcétera.
Hoy me decían, y ahora o abro la resta de convidats, hoy me decían que la huella de plástico solo es la punta del iceberg. Es decir, que está muy bien que hablemos de la huella de plástico porque es lo que todos vemos, pero que debajo hay muchas otras cosas que no son plástico y que también contaminan el mar, también nos están afectando y también tenemos que luchar contra ellas.
Puede ser, hombre, no lo sé. En el ámbito de la contaminación de residuo marino, por ejemplo, es verdad que lo que no vemos es solo la punta del iceberg, en el sentido que nosotros se estima, por datos de Nación Unida, que únicamente vemos el 15% de lo que hay, de verdad. Entonces quiere decir que hay bastante más en el fondo o en microplástico que no conocemos. Después hay una parte de contaminación química, por ejemplo, que también se habla menos, pero también que viene de la mano también de la contaminación plástica, porque hay mucho residuo plástico que tiene contaminante químico. Ahora se empieza a hablar también de tóxico, por ejemplo, hormonas destructores o que van a interferir un poco con nuestro sistema hormonal. Y además lo plástico, cuando no lo vemos, porque se va reduciendo en trocitos siempre más pequeños, y tiene la mala costumbre de asociarse muy fácilmente con todo lo que es tóxico. Entonces, si tenemos en el mar algo de contaminante, le encanta. Crea una asociación fantástica.
O sea, va a buscarlo.
Exacto. Hay como una atracción, ¿no? La relación afinita electiva, como se dice. Entonces, sí, pues, después puede ser, es verdad que hay mucho contaminante. En parte pueden ser relacionados, porque por ejemplo nosotros, Surf Rider, aparte que trabajar en el marco de la contaminación marina, trabajar en el marco de la Alianza Mar Blava, por ejemplo, que aquí se conoce mucho, que es por la prohibición de la prospección petrolífera.
Por ejemplo.
Entonces un tipo de contaminación que hacen esto, aparte, puede ser la contaminación de ruido, pero es siempre asociada al plástico.
Claro.
Porque el petróleo lo utilizamos también para el plástico. Entonces, hay muchas relaciones.
Igual que todos los caminos llevan a Roma, toda la contaminación marina lleva al plástico un poco también por eso, ¿eh?
Puede ser.
Ellos fabrican barcos. Hacen fabrican. Han estado fabricando durante muchos años y ahora van a volver a fabricar mucho más sostenible, mucho más económico, mucho más técnico, amb noves... A vosaltres també us preocupa la sostenibilitat, n'hem parlat. Vosaltres també hi treballeu, amb això.
Sí, sí, ens preocupa moltíssim, no només des de la vessant industrial, sinó també des de la vessant de la formació. Tinc la sort, a part de tenir unes drassanes i liderar un projecte de drassanes i construcció naval, soc també professor de l'Escola Nàutico-Pesquera de l'Ametlla de Mar. Una de les assignatures que imparteixo precisament és contaminació i prevenció de la contaminació, que és el que és encara més important. Però bé, per no robar-li protagonisme
a la meva convidada,
em centraré més en la part de construcció naval, que és el que avui ens ha portat aquí. Avui hem presentat a l'estand de l'estratègia marítima catalana, hem presentat un projecte on farem els nostres motllos, de fet ja el primer ja el tenim fet, ja és una realitat, a través d'una fresadora 3D, és a dir, col·locarem allà uns blocs de pòrex o de poliuretà, diferents materials blancs, els quals els conformarem, els hi donarem forma amb una màquina de 3D, no? Això és un avenç per a nosaltres molt gran, que nosaltres som del món de la pesca professional, no? Som del món innovador, d'aquesta gent que pega la volta al món a vela i que fa aquestes coses tan modernes i teniu tan capacitat econòmica, no? Llavors això és un primer pas del projecte innovador que han llançat i que és una realitat. Tenim un segon pas, que és la impressió additiva en 3D, és a dir, amb el fresat el que fem és posar un bloc de poliuretà o de pòrex i eliminem material, llevem material per donar la forma. Amb la impressió 3D no tenim res, el que fem és imprimir aquest material i ja donar-li la forma. Pot semblar que sigui excloent un sistema de l'altre, però no. És totalment, es necessiten, vale? són complementaris i compatibles. Llavors aquest segon pas, que és la de la impressió 3D, han fet un projecte de final de carrera amb un alumne de la Facultat de Nàutica, amb matrícula d'honor, a més, que hem quedat molt, molt i molt satisfets, perquè hem estudiat una embarcació que nosaltres havíem construït a l'any 91,
sí?
Que aquests mateixos clients els estem fent ara una embarcació nova a l'any 2019, d'arrastre, i hem estudiat 160 components o elements d'aquesta embarcació que són susceptibles de ser impresos en 3D. La gran sorpresa ha sigut que el 60% d'aquests components es poden imprimir en 3D. Vale? Llavors aquí tenim un gran avantatge en quant a reducció de pes, és a dir, el pes l'estem reduint entre un 40 i un 60% en funció de cada part o cada element, i en qüestió de preu.
Correcte.
Qüestió de preu, també estem reduint costos al voltant del 30-35%. Això són coses importants. Importants a part del servici. Perquè una peça que t'ha de venir dels Estats Units, d'Alemanya, de la Xina, la posem a imprimir aquesta tarda, marxem cap a casa a dormir i la màquina està allà treballant i demà al matí la podem entregar al client.
Però això també facilita la renovació del món pesquer, en el vostre cas, per exemple, la modernització d'un sector que està molt posat a l'ull de l'huracà de la sostenibilitat i de l'equilibri, i que compte, estem en un país que té de les embarcacions més velles de tota la Unió Europea, és a dir, la mitjana de les embarcacions és de 42 anys aquí a Catalunya.
Sí, sí, les embarcacions estan, la flota està envellida, i un tercer punt que et volia donar és un objectiu que ens hem fixat i estem treballant conjuntament amb el Departament de la Generalitat d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. És que el que volem és arribar a poder imprimir els cascs de les embarcacions amb closca de cranc blau també de closques de gambes, de cloïsses.
Això es pot fer?
Això s'està estudiant. Hi ha un institut de Tunes que ho estan estudiant. Clar, evidentment, la closca de cranc blau, d'un llangostí, d'una gamba, d'una galera, d'una cloïssa, és impermeable. Resisteix l'aigua de mar, crec que està ja sobradament demostrat. Vale? Llavors el que volem fer és fer com una pols, vale? Fer com una pols de tot això ben trinxat, després de menjar-nos un bon arròs al Delta.
Val. Tot s'aprofita.
Primer consumim el producte, i una vegada estem ja ben satisfets que hem consumit el producte, el que fem és reciclar-lo i donar-li una vida útil a una aplicació marina. Clar, ens trobem que la closca de cranc blau és calcària, amb el qual és difícil de ser impresa directament amb 3D. El que estem mirant és a veure quin additiu li afegim per a que es pugui enganxar. És a dir, si vale. podem treballar amb un 70% de closques, de moluscos i un 30% d'additius, però escolta, estem donant aquí una embarcació, home, jo penso que amb un cartell de sostenibilitat bastant xulo.
A zero emissiones.
Exacte.
Sí. I además, quilòmetre zero, pressió del delta.
Exactament. I jo creo que, i ara si me riñes si m'equivoco, però hay tanto cangrejo en el delta que hasta si no nos lo comemos no pasa nada. Es decir, si lo pescamos para hacer barcos, yo creo que ya podemos.
Está hablando con una vegetariana.
Ah, vaya. Bueno, pues...
bueno, pero la Roset...
La Roset, bueno, tú te comes la Roset y yo ya me comeré. Sí,
vale, perfecto.
Si se puede, claro. Carles, tenim un parell de minuts, després seguirem, eh? No ho deixarem aquí. Però he vist que apuntaves moltes coses de tot el que hem estat dient, moltes relacionades amb el que feu a la FANOR, que sí?
Sí. Nosaltres, en l'àmbit, si parlem de la sostenibilitat, que és un dels eixos dels que us parlava, en l'àmbit científic, no només, però especialment en l'àmbit científic, nosaltres vam crear el que en dèiem el projecte científic, en el que nosaltres el que vam fer, i la Barcelona World Race va ser pionera amb això, el que vam fer va ser posar en contacte la ciència amb l'esport, és a dir, els esportistes d'èlit amb l'esport, amb la ciència. Què vam veure? Pues que, per exemple, parlant amb temes d'oceanografia, ens trobàvem que les nostres embarcacions passen per zones del planeta en les que pràcticament no hi ha tràfic. Per tant, com que no hi ha tràfic, no hi ha mostres, no es poden prendre mostres o no se'n prenen. I després hi ha una altra cosa, com que nosaltres les regates són repetitives i passem persones més o menys per les mateixes zones totes les regates amb una certa regularitat, per tant, obteníem unes dades que eren comparables entre si. Llavors això el que ens va invitar a buscar una manera de recollir dades en aquest periple de les nostres embarcacions i posar aquestes dades al servei de la ciència.
Doncs t'aturo aquí un moment, 3 minuts, i seguim, ens ho haguessis explicant. No marxeu, fins ara.
El far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No estic pensant en tu com abans de nit i dia. Vaig recuperant de lluny en un tots els meus punts de vista. Oh, no, 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 un no rotund. Vull tornar a ser optimista. Vaig passar un temps fotut i vaig deixar de ser un artista. Aquest mal no el desig a ningú i manto, Patrícia. Oh, no, 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 un no rotund. Vull tornar a ser optimista. No preveig de ser valent i no és per manca de coratge. Si em domina un sentiment ja no m'importa si m'agra. Qui la pisca no la risca. Des que se'm va encendre el llum, oh, ja no me sent no ningú. Vull tornar a ser optimista. Oh, cha, 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 cha. Pot ser que hagi estat per tu
altre més de ser llista. M'he lliurat d'aquest pas tan feixuc, som com a pur realista. Oh, no, 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 un no rotund, vull tornar-se optimista.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
6 de la tarda, som al Far, estem parlant amb la Vanessa Sara Salvo, que ens acompanya de Surfrider, amb el Miquel Nicolau de Drassanes Nicolau i amb en Carles Clastre de la FANOP, que ens explicaves, Carles, t'he aturat el discurs a la meitat, tot el que esteu fent amb els esportistes i amb la presa de mostres a la navegació.
Sí, nosaltres en la segona edició de la Barcelona World Race ja vam tenir uns contactes amb la UNESCO i vam veure que efectivament hi havia la possibilitat d'ajuntar l'esport i la ciència. És a dir, de que fer que la regata de la Barcelona World Race tingués una vessant científica utilitzant aquesta mateixa regata que ja fèiem per obtindre dades. Llavors, amb una de les embarcacions, el Fòrum Marítim Català, portava una sèrie de sensors de salinitat i temperatura. Aquestes dades, un cop es van recollir, s'enviaven via satèl·lit a la Universitat de Barcelona, en l'Institut de Ciències del Mar, Consell Superior d'Investigacions Científiques, es van gestionar aquestes dades i aquestes dades després han tingut una sèrie d'utilització en l'àmbit de la ciència. A part d'això, nosaltres en la següent edició ja la cosa la vam complicar molt més i, entre altres coses, portàvem un captador de microplàstics amb una de les embarcacions, One Planet One Ocean, que anàvem recollint microplàstics durant tota la regata, i aquesta sèrie d'aquests filtres que portava el barco es van anar guardant. Després això es va portar també a l'Institut de Ciències del Mar, perdó, a l'Institut de Químics de Sarrià, i d'això se'n va obtindre una sèrie d'informació. No només això, sinó que llavors en aquesta ocasió el projecte científic va créixer molt fins al punt que hi havia 8 projectes en marxa. Hi havia, per exemple, un que feia un estudi de la son és molt important pels skippers a dalt d'un barco, com es gestiona, dormen en períodes de 2 hores, veure quin és el rendiment d'un skipper amb més o dormint més o menys és molt important, i es va fer un estudi de la son, es va fer un estudi de quina era la massa muscular abans i després de la regata, es van fent estudis ergonòmics també d'alimentació amb col·laboració amb les Cols i amb, curiosament, encara sembli sorprenent, amb el celler de Can Roca. Vam fer un estudi per intentar millorar les qualitats organolèptiques del menjar liofilitzat que menjaven a bordo, perquè això feia que fos més atractiu per ells. I no només, també hi havia un altre conveni que vam fer amb Argo, unes boies que portaven els barcos a bordo. Penseu que portar pes a bordo d'un barco de competició que dona la volta al món és molt important, i no obstant això, els skippers van estar d'acord en portar una boia que pesava 25 quilos i que van llançar en un lloc específic, perquè aquesta boia durant 7 anys, diguéssim que descent fins a submergeix fins a 2.000 metres, va prenent mostres mentre baixa i mentre puja. Quan puja a dalt desplega una antena, envia aquesta informació via satèl·lit, i aquesta informació ens dona idea de les corrents, de la salinitat, de la temperatura, etc, etc. Això va ser una altra de les coses que vam fer en el complement en aquella edició. Com deia, la Barcelona World Race ha sigut pionera amb això, i s'ha demostrat que a l'esport no només ens dediquem a donar la volta al món i fer una regata, sinó que hi ha tota una sèrie d'altres funcions que poden fer aquestes embarcacions.
De fet, Vanessa, tu ara ens explicaves que allà, diguéssim, on les embarcacions de la Barcelona World Race no se senten còmodes perquè estan allò a punt d'embarrancar, estan allò a punt de tocar terra, vosaltres teniu un projecte que precisament cobreix aquesta zona d'investigació, no? La primera zona, ahí donde nos bañamos todos.
Exacto. Sí, a ver, nosotros... Surfrider, venimos de surfrista. Entonces nosotros empezamos todas nuestras actividades de investigación o protección marina surge del deportista. Antes somos deportistas, después inicia toda la actividad de protección ambiental. Sí, tenemos un proyecto ahora con la Universidad de Barcelona, que en paddle surf hacemos el análisis de toda la agua costera más cerca a la zona de la orilla. Salimos en paddle, tenemos una red, ¿cómo se llama? La red de Neustone. Sí. Es una red muy fina, que tiene pocos milímetros. Hemos creado una red nueva perché se può agarrar a una tabla, cuesta un poco más, de hecho uno se hace más brazo, porque claro, hay que llevarse también la tabla, claro. La red, vamos, el peso superior, pero vale, no lo pasamos también bien un poco sobre la tabla. De hecho, vamos a tener una actividad este sábado, porque estaremos en el marco del Posidonia Green Festival, que será en el Museo Marítimo, y en Barceloneta, sábado por la mañana, todos los voluntarios que quieran apuntarse pueden venir a ver la actividad, y por la tarde estará el chico que está haciendo la tesis con nosotros, porque es un trabajo de fin de grado, explicará en detalle toda la analítica que se están haciendo.
Por tanto, sábado por la mañana, quien quiera, voluntario, que se acerque.
En Barceloneta.
En la Barceloneta.
Exacto.
Y podrá disfrutar de la actividad, ver cómo lo hacéis, participar si quiere.
Exacto, etcétera, hacer preguntas, estarán directamente de la universidad, estaremos nosotros de Surfrider para preguntar, o por la tarde habrá la explicación con una exposición fotográfica al Museo Marítimo en el Posidonia Green Festival. Entonces, Facebook de Surfrider España o Facebook de Posidonia Green Festival, toda la información.
Yo deia al principio del programa que de la edición pasada en aquesta, sí que he notat, es percep una preocupació molt major envers la sostenibilitat. És a dir, jo no sé si això és una fogonada, és a dir, si no s'ha dado ahora por ponernos todos de acuerdo y nos pasará como con muchas otras cosas, que això ara en parlem durant 6 mesos i luego otra cosa mariposa i aquí queda, o realment quedarà, és a dir, realment hem pres consciència. Però si queda, hem fet molta feina en un any.
Sí, jo comentei abans, soc professor de l'Escola Nàutico Pesquera de l'Ametlla. Una de les assignatures que imparteixo és contaminació marítima i sobretot la seva prevenció. He sigut molt pesat, molt insistent per treballar el tema de la conscienciació, i sí que et confirmo que jo tinc aquesta sensació de que realment estem en un canvi de tendència, perquè hi ha moltes iniciatives, hi ha moltes organitzacions, hi ha molta gent com la Vanessa estan fent coses, com en comentaven també amb les navegacions oceàniques, prenent mostres, i realment sembla que això es mou i això s'ha fet extensiu ja a tot arreu, no? A diferents nivells, perquè els polítics o l'administració diuen que això ho té que fa la població diu que això s'ha d'iniciar, vale? I sempre estem amb aquest estira de ronça i al final no ho fa ningú, no? Sembla ser que ara això crec que ja ha agafat un moviment que realment això s'està movent, sí. És una gran notícia.
I l'alegria o la satisfacció és que no són uns ecologistes preocupats, ni un constructor, un empresari conscienciat, ni un organitzador de competicions que estigui conscienciat. No, és que som a l'esport, la sostenibilitat, els industrials. Amb això sí que ens hem posat tots d'acord, no? I parece que vamos todos, anem tots a una.
Y además parece que están trabajando juntos, hacemos mucha actividad colaborativa.
Hi ha una tendència en l'àmbit de les regates oceàniques, com deia, doncs nosaltres vam començar per diferents circumstàncies, perquè teníem una relació molt estreta amb la UNESCO, amb l'Institut de Ciències del Mar, etc. Però ara és un fet, totes les regates, pràcticament totes les regates oceàniques, comporten que hi hagi una vessant ecològica. No hi ha dubte que nosaltres fem servir l'oceà com un mitjà en el que desenvolupar la nostra activitat, i per tant hem de tornar l'oportunitat que ens dona aquest mitjà en forma de transmetre a la població la preocupació per la situació dels oceans. És cert que els grans navegants oceànics, és veritat que a Espanya això no és com a França. A França els grans navegants són com jugadors de futbol que els paren pel carrer i els hi demanen autògrafs. Això no ens passa aquí, però és cert que els navegants oceànics són uns referents, en molts altres països són, i aquí certament, són uns referents, i són els millors testimonis, són els que veuen el mar, són els que veuen de primera persona quin és l'estat dels oceans, i és molt important que ells transmetin aquesta informació.
Doncs jo vull deixar aquesta idea perquè la gent que ens escolti prengui consciència de que si cada un de nosaltres individualment anem fent un petit pas, després hi ha entitats, esportistes, industrials que acaben ajudant, i que tots posats en comunicació i en comunió fa possible que aquest planeta segueixi sent vivible per nosaltres, eh? Perquè el planeta seguirà tenint vida si ens el carreguem, és a dir, no podremos vivir nosotros, vivirán los escarabajos, otros peces, pero seguirá teniendo vida.
El dinosaurio ya dijeron.
Por eso, no se trata de que tenga vida, se trata de que podamos vivir en él. Por tanto, no se trata de salvar el planeta, sino de salvarnos a nosotros mismos.
Todos juntos.
Todo
somos
junto.
Parte.
Vanessa, estamos el sábado, quedamos y nos vamos a hacer un poco de paddle surf.
Perfecto.
¿Vale?
El viernes por la mañana estamos aquí en el Salón Náutico.
Sí, organizando también una jornada sobre
basura marina. Que ahí también habrá representante de la parte pesquera, de la parte náutica, ONG, investigación, varias partes, porque ahora trabajamos colectivamente.
Pues viernes i sábado nos vemos.
Perfecte.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Carles, ens veiem també, estaràs per aquí tot
sí,
el saló.
Sí, jo crec, i que sàpigues que tenim, com et vaig dir, tenim a l'Imoca Escola.
Exacte.
De la FNOP, que surt cada dia durant un parell d'hores, i serà un plaer.
I presentacions importants, i anuncis importants que es faran al llarg dels propers dies. No sé jo qui ho xap, però ens sentirem a parlar. Moltíssimes gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres.
Miquel, tu també estaràs per aquí un parell de dies com a mínim, no?
Sí, sí. Divendres a la tarda estem aquí. Som finalistes dels Premis d'Innovació de DIN, de l'Associació d'Indústries Nàutiques d'aquí de Catalunya. I bé, esperem tenir una bona notícia divendres i poder celebrar que en fi, que els premis han anat bé.
Doncs escolta'm, dissabte, quan que ja hi serem per aquí tots plegats, doncs ja ho celebrem tots junts, i si no, dilluns, no pateixis. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Seguim al Far, no marxeu.
Segueix la llum del Far.
Abans d'enfilar la recta final del programa, volem parlar també dels ports, que són una eina fonamental per a la navegació. On tindríem, si no, el punt de sortida? No anava a dir l'embarcació, perquè l'embarcació la podem tenir molts jocs, però el punt de sortida, on el tindríem? Per això saludem el senyor Albert Bertran, que és president de l'Associació de Ports Esportius i Turístics de Catalunya. Senyor Bertran, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
També representes aquí el Saló Nàutic.
Sí.
En un moment on els ports són motor de canvi. Hi ha molts ports que estan canviant perquè, bueno, noves concessions...
No, estan acabant les concessions.
Exacte.
Evidentment. Sí, sí.
Nous condicionants i també mirant cap a la sostenibilitat, que en parlàvem. No?
Sí, diguem-ne que estem situant els ports en el segle XXI, no? Perquè tots els ports que tenim són del segle XX, pràcticament la totalitat, i ara hi ha que situar-los, doncs, a noves coordenades i amb tots els avanços que hi ha des de tots els punts de vista, mediambientalment també.
Bé, jo crec que els estem col·locant al segle XX, XXI, no, jo crec que els estan col·locant al XXII. He vist alguna reforma d'alguna activitat portuària i ja preveuen la pujada del nivell del mar a les noves instal·lacions que s'estan construint.
Sí, és un dels factors, no, que tenim en els nous projectes, de situar-los si ja preveien que el mar, doncs, amb el canvi climàtic, doncs, pot pujar de nivell, i també les cotes en les que situen els pantalans i els dics. El cas dels dics serien els ports que es fagin nous, perquè en els antics és més complicat es pot fer, però és molt complicat i molt car de retocar. Però sí que també amb tota la qüestió de pantalans, doncs, els anem situant amb cotes més altes per intentar minimitzar això que se'ns ve a sobre, o per lo menys és el que diuen els científics, que se'ns ve a sobre.
No, jo crec que se'ns ve a sobre i que fan bé de tenir-ho present. Escolta'm, els ports esportius i turístics, deixi'm quedar-me amb aquest darrer terme, turístic, perquè no hem acabat d'entendre que els ports són també equipaments turístics, també allotjaments turístics. És a dir, són llocs on cada estiu, no sé quants milers de persones, perquè no he vist la dada, però venen a gaudir dels nostres ports i a conèixer el nostre país a través d'aquests equipaments.
Home, diguem de que qualsevol turista que té un poble, si hi ha un port esportiu, el visita, no? I per això nosaltres doncs, sempre tenim i fem, recalquem molt, no?, que són ports esportius i turístics, que l'ACPET ja ho diu això, no? Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, però a vegades ens oblidem d'aquest últim concepte, perquè per exemple doncs, demanem recolzament a l'administració portuària per quan anem a les fires a l'estranger i tal, i lògicament ens recolzen, no el que nosaltres voldríem, però algú sí, i voldríem tenir un recolzament complementari per part de lo que és turisme de la Generalitat, perquè nosaltres quan sortim fora, anem a les fires de Düsseldorf, a París, sempre el que figura a dalt del sí. nostre stand és Catalunya.
I tant.
Ni tan sols diem ports, ports ja ho diu més avall, però a dalt diu Catalunya, perquè el que estem venent és territori.
I perquè s'entén que un càmping és un lloc on venen molts turistes, però no es visualitza que un port també és un lloc on venen molts turistes, sobretot francesos, però holandesos, belgues, i n'hi ha vist fins i tot d'australians. Només cal passejar i veure les banderes. Per tant, és un lloc que també hem de cuidar i conceptualitzar com, ojo, perquè aquí també tenim negoci.
Sí, a veure, jo puc parlar, per exemple, concretament del port de Sitges, d'Aiguadols, i en allà la meitat dels trànsits són amb banderes estrangeres. O sigui, hi ha la meitat de trànsit que seria nacional, diguéssim, i una altra meitat que és amb banderes estrangeres. La número 1, com bé deies, és la francesa, i després hi ha anglesos, sobretot, no?, alemanys, són les banderes principals que hi ha, però vull dir que la meitat són estrangeres. Però el concepte de port turístic no acaba tan sols amb el que és el mar, sinó perquè els ports tenen la seva part de terra, que en molts llocs aquesta part de terra és molt important perquè per tots els temes culturals, gastronòmics, lúdics, i és importantíssim la quantitat de gent que arriba per terra. Un port com Sitges doncs, pot tenir al cap de l'any igual hi ha 500.000 visitants entre mar i terra, vull dir que és important, i això doncs, ho pots extrapolar a altres ports de la costa, que és així, no? El mateix port de Masnou té molts visitants, el port del Balís, els ports de la Costa Brava s'omplen de francesos, la Costa Daurada, que tenen turisme interior, però també tenen el turisme de el que comentava, francesos, anglesos, alemanys, no, que arriben fins allà. Vull dir que el component turístic dels ports està fora de tot dubte. Nosaltres sempre ens queixem, entre cometes, no, de que l'administració afavoreix molt i protegeix molt tot el que és el turisme de l'esquí, no? I que es fan inversions molt importants, però en el tema de l'esquí, i en canvi els ports són com autosuficients, no? I la veritat és que a nosaltres ens costa moltíssim i treballem molt per ser autosuficients, però ens costa moltíssim i necessitaríem també una mica de recolzament.
Doncs escolti'm, des d'aquí els donarem tota la visibilitat que sigui possible. En tot cas, que quedi aquesta idea, els ports com a equipament no només per la gent que fa de nàutica, sinó per tothom en general, per poder-lo gaudir, i ho seguirem promovent des del FAR. Per tant, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Anem a promoure la navegació tradicional, li sembla?
Ah, molt bé.
Vinga, ens anem cap a...
Sí, hi ha que cuidar-ho.
Sí, home, i tant. Miri, l'Ivan Fernández tenim precisament amb la Federació de Vela Tradicional de Catalunya. Ivan, a punt de navegar, no?
Hem començat a navegar fa uns minuts, i si abans connectàvem des de la goleta, ara ho fem des de la papeta. Ho fem des del mig del mar, nosaltres tenim al nostre costat.
De fet, teníem previst sortir a fer una navegada amb vela llatina, que no sé jo si li podrem fer, perquè bueno, encara ens tocarà córrer el tram final del programa. S'està girant altre cop, s'està complicant altre cop el temps. En aquest cas, els núvols ens venen de mar, per tant, si venen de mar, ben encarregats d'aigua, i la veritat és que comença a fer vent, per tant tenim uns 5, 7, 10 minuts de vida abans que haguem de plegar en aquesta edició, 58a edició del Saló Nàutic Internacional, que s'inaugurava aquest matí a les 12 en punt del migdia, que hem estat els del FAR des de primera hora acompanyant-vos, oferint-vos tota la informació, i que ens deixa unes dades que penso que són prou destacables. 700 embarcacions ja. Clar, 700 embarcacions no vol dir 700 barcos, vol dir uns quants barcos i paddle surf, windsurf, etc, i embarcacions de tot tipus. 23 catamarans, 20 embarcacions de vela lleugera, que són moltes d'elles les que tenim precisament al nostre voltant, i sobretot moltíssima afició a la nàutica. De fet, hi són representats els de la vela tradicional, també hi són evidentment representats la gent que fabrica ports, pantalans, norais, tot tipus d'equipaments portuaris, fins i tot noves propostes esportives relacionades amb el mar, el foil, que n'hem parlat en alguna ocasió aquí al far, i que de fet serveix per navegar. I tot això en contraposició a lo antic, que em sembla que és el que ara sí veu l'Ivan. Ivan, estàs amb els amics de la vela tradicional?
Doncs sí, de fet estem enmig del mar, hem sortit a navegar fa uns minutets amunt de la papeta, i tenim amb nosaltres el Jordi Pagès, que és patró major d'aquesta embarcació. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
I primer de tot, moltíssimes gràcies per deixar-nos pujar a la papeta. Explica'ns una miqueta, perquè sortíem des de l'espai de marina tradicional, on vèiem moltes embarcacions de vela llatina, molta història, però què podem dir de la papeta?
Bueno, de la papeta és una embarcació que sempre ha estat vinculada a la nostra federació, que va ser per diferents motius. Fa uns mesos, uns 20 mesos, la vam comprar a l'associació Ursa Pop de Torredembarra, i ara estem amb nosaltres. És una multipropietat, la tenim com a associació, i bueno, és la nostra embarcació emblemàtica, diguem, de les quatre que tenim.
La papeta que ha començat a funcionar aquest matí amb els primers batejos de mar, ja porteu uns quants, i quants en fareu?
Bueno, ara aquest matí hem fet dos, avui fem un per la tarda, i està previst fer-ne quatre diaris, fins diumenge.
Fins diumenge, i si el temps acompanya. Amb aquest temps no sé si és aconsellable sortir a navegar. Ara fa una miqueta de ventet, la pluja aguanta, però no sé si aquestes condicions acompanyen massa.
Bueno, això és un tema de seguretat, vull dir, si el patró considera que no reuneix la condició, no se surt, vull dir, cap problema.
En tot cas, nosaltres, Josep Maria, ens hem posat les armilles, ens hem posat aquí les armilles de seguretat i hem sortit a navegar sempre amb precaució. Volem parlar també de més coses que es fa des de l'espai de marina tradicional, i per això tenim amb nosaltres l'Oriol Ferran, membre de la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Oriol, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una miqueta què és el que podrem trobar aquests dies aquí a l'espai de marina tradicional, al Saló Nàutic.
Bé, hi ha un estand principal, hi ha diferents mostres del que és això, l'activitat marina tradicional al nostre país, la federació agrupa 14 entitats que en fan i mantenen aquesta activitat, i per tant una mica la mostra de cadascuna d'aquestes entitats està recollida en l'estand de la federació. A més, però, hi ha altres activitats, com per exemple aquests batejos de mar que ofereixen tres de les associacions. El Quetx Ciutat de Badalona és amarrat i és espectacular veure el Quetx Ciutat de Badalona, i també té previstes diferents sortides. També hi ha un espai, en aquest cas, lligat al que és la construcció naval. Hi haurà el divendres, dissabte i diumenge un mestre d'aixa tallant unes fustes, fent unes taules, veient-lo treballar la fusta, on la característica principal és que no hi ha ni una embarcació, mai hi ha un angle recte, tots són torçats, i per tant cal saber-los donar aquestes formes, ho podrem veure. O, per exemple, com en el cas de, justament en el mateix estand, hi ha unes creacions artístiques a partir de restes d'una embarcació que s'està recuperant a Arenys de Mar, un pesquer escocès de l'any 37 que està restaurant aquest mestre d'aixa, però que un artista, amb els trossos de les seves quadernes, els ha convertit en bar, i hi ha també una exposició en aquest sentit bastant curiosa. També hi ha busseig històric, o sigui, com els submarinistes, els escafandristes, bé, és un lloc on, o és un esport on la tecnologia ha tingut un paper important i per tant doncs, ha canviat molt, i per tant hi ha una gent dedicada senzillament a això, a com es feia abans la immersió, i ho expliquen també. Bé, realment hi ha diferents elements, molts punts interessants entorn al tema de la marina, a la marina clàssica, a la marina nàutica, a la marina tradicional i tot el que és la conservació del patrimoni. Al costat mateix també mencionar que en l'àrea i en la mateixa àrea hi ha 5 embarcacions del Museu Marítim de Barcelona, que també algunes d'elles també fan sortides. En aquest cas també es poden veure i estan amarrades totes juntes al moll d'Espanya.
En tot cas, amb un únic objectiu, un objectiu en comú, que és continuar lluitant per la preservació d'aquesta vela tradicional. Fins diumenge estareu vosaltres amb diferents tallers, conferències i moltes altres activitats. Què és el que podrem fer demà?
Bé, demà hi haurà aquestes activitats, destacant en tot cas sí, que en l'espai del mar, que és la sala de conferències del Saló, durant el dissabte al matí hi han sessions específiques de tema nàutic, perquè ve la gent d'Albaola, ve la gent de diferents llocs, que hi haurà sessions tècniques, conferències sobre també el tema de la conservació del patrimoni marítim. Això serà el dissabte al matí.
Doncs ja ho veus, Josep Maria, aquestes són les activitats que tenen previstes per demà aquí a l'espai de la Marina del Saló Nàutic, i si et sembla jo em quedo acabant fent la volteta. Vinga. Aquí a la Papeta.
Doncs a navegar, clar que sí, que el temps acompanya. Gràcies, Ivan, fins després. A reveure. I amb, així, i, amb, bueno, i amb aquesta connexió, fins ara. I amb aquesta connexió enfoquem la recta final del programa, un programa que hem fet des del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que té oberta les seves portes fins al proper diumenge. Per tant, atenció, aficionats i no a la nàutica i a la vela, demà dijous, divendres, dissabte i diumenge tenir l'oportunitat d'estar aquí al moll de la Fusta i al moll d'Espanya de Barcelona, de gaudir de tot el que se us proposa, de veure les embarcacions i d'aficionar-vos al món de la vela i la nàutica. Nosaltres demà tornarem a crear afició a través de la vela i la nàutica, a través del far, gràcies als companys de les emissores i a l'equip desplaçat, en Daniel, l'Ivan, la Isabel, el David i el Josep Ballo, també gràcies Isabel i el Josep Ballo, que aquest sí me'l deixo, ja mai, ja no cal que comenci.
A veure, has vist com jo no em deixo l'important?
Doncs demà, amb el cafecito i la resta, tornarem a les 4 en punt de la tarda, aquí, al bar. Fins després.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Intentant trobar-te com aquest balcó, l'esperança estesa o la llum del sol. Com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera. Un estiu enmig de ciutats glaçades, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no som temps de mirar enrere. Tornarem a sortir al carrer, la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. teu secret escrit a la sorra o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert desgastant sabates, com la llum del sol, com el vent del nord amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort amb barres llunyanes, com aquest moment.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte, 12 d'octubre, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Mundo Obrero.
Es una obra de teatro, no sabría encajarla en ningún género, porque tiene comedia, tiene drama, tiene música en directo, canciones en directo.
Mundo Obrero, una comèdia musical sobre la història del moviment obrer a Espanya, dirigida i protagonitzada per Alberto San Juan, amb Lluís Bermejo, Marta Calvó, Pilar Gómez i música de Santiago.